Val, doncs després d'aquesta breu pausa cafè, ara donarem pas a aquesta taula d'experiències que ens ve molt de gust veure les diferents mirades des dels diversos àmbits que trobarem aquí representats. Per poder fer aquesta taula, comptem amb la col·laboració de l'associació Oscove, la cooperativa Suara, col·lectiu també de persones gitanes, evidentment la Universitat de Girona, Intres i Atra, i la persona qui facilitarà una mica el diàleg entre les parts serà la Mariona Puig de Llevol, directora de Beques.
Gràcies, Mariona. Molt bé, doncs bueno, en aquesta recta final de la jornada tenim un repte interessant perquè són moltíssimes veus i moltíssimes persones les que tenim a la taula. Em permeto dedicar dos minuts a situar una miqueta quin és l'objectiu d'aquesta taula i una mica com l'hem estructurat. I per això m'agafo, estiro una mica del fil d'alguns dels elements que ens situava la Judina en la seva ponència, en la seva part final de la ponència, on en l'última diapositiva, quan situava de quins elements hem de posar en joc per combatre l'estigma i l'extensió, diguéssim, dels discursos d'odi, ella parlava de promoure l'empatia, de promoure el teixir vincles, el teixir aliances, el generar comunitat, el conèixer-nos, el trencar barreres, i també parlava de visibilitzar la diversitat en positiu, com un element que suma, com un element d'enriquiment. I aquesta taula el que pretén és intentar posar un granet de sorra a alguns d'aquests elements, aviam si ens en sortim. El que volem també és que les persones, tant professionals com persones que poden haver viscut situacions d'estigma, donar-los la veu i que puguin explicar què és el que viuen professionalment, què és el que viuen en el seu dia a dia, i des d'aquest testimoni en primera persona, cadascú des de la seva vivència, que això enriqueixi aquest espai, diguéssim, de debat i d'aprofundiment al voltant de l'estigma de les persones en situacions de vulnerabilitat o de l'estigma social en general. D'acord? També dir-vos que una taula com aquesta és una taula que no sempre surt bé, perquè a vegades quan volem donar veu a les persones tendim a tractar-les des d'una manera molt paternalista, revictimitzar i preguntar per les situacions. Intentarem no fer-ho, espero que ens en sortim, d'acord? Intentem fer-ho des de, bueno, des d'aquest espai d'escolta conjunta i de posada en comú. Llavors, la idea és, si us sembla bé, que jo deixi de parlar ara, que cada una de les persones de la taula es puguin presentar i ens puguin explicar breument per què estan aquí, i a partir d'aquí estructurarem la conversa a partir de tres blocs. Un que serà més al voltant de l'estigma, la mirada de l'altre. Un altre bloc que serà quines estratègies impulsem cada un de nosaltres en el nostre dia a dia per fer front a aquestes mirades discriminatòries, aquesta estigmatització, i com generem discurs propi. I un tercer bloc, aviam si hi arribem, on parlarem de com podem canviar socialment aquesta situació, com podem fer aliances i teixir ponts uns i altres per poder fer front a aquest context, que és un context complex. Doncs moltes gràcies, us dono la paraula, si us sembla ho fem en aquest ordre, us sembla bé, i després continuem.
Bon dia a tothom, s'escolta bé ahir al final?
Sí,
super. Vale, jo soc l'Ezequiel Córdoba, graduat en Educació Social en aquesta universitat i vinc a representació de l'entitat. Aquí estan les meves companyes, estan visitant en el Montse Castro, que m'acompanyen jo a participar en els projectes d'allà que fem a Girona Est, la Marta Carrera Amador. Explicaré una mica breument el que es fa a l'entitat. És l'Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat i és una entitat
que porta més de 30 anys impulsant projectes a la zona de Gironès i que comprèn els barris de Font de la Pólvora, Vilarroja, Nosramada, La Creueta i Gripson de Neu. La missió de l'entitat és promoure l'apoderament de diversos col·lectius i així poder fomentar el creixement personal i grupal. Per fer possible tot això, els projectes es centren sobretot en tres àmbits. L'àmbit d'apoderament comunitari, després de tot el treball que es fa en famílies i l'àmbit laboral i ocupacional. I ja està, ara donaré pas que el Mendoz presenti.
Me llamo Amanda, vengo de Fondo de la Pólvora y soy gitana y bueno, participo en un grupo de jóvenes que se llama Jóvenes 4G, que voy dos días a la semana, pero también participo en un grupo donde van mayores, personas mayores, mujeres de todas las edades y ahí también voy dos días a la semana.
Vale. Y soy trabajador de la Fundación Escobre, que es una fundación que es un rato para trabajar en quienes insectos en carré. Como os dije bien, es una fundación que trabaja desde el hospital aproximadamente en el sector de Jiménez en el colectivo de jóvenes. ¿Vale? Es a través de los blogs, no sé si voy a hacer permanente, pero es a través de los blogs, sería la tarde de la formativa, ¿no? Genera desenvolupa diferents programes enfocats a donar una alternativa als joves que no han passat pel filtre, i joves que no han pogut fer una escolarització tal com l'entenem normativa, i poso cometes perquè normativa ja sabem que és una paraula que divideix més que uneix. Aleshores treballa doncs, ja en aquests projectes, com podria ser des de treballar amb els centres d'oportunitats o fent testes formatius, no? I per una altra banda també treballa amb centres residencials, centres residencials com pisos d'autonomia de joves, no? En el qual desenvolupen tenen l'autonomia en diferents camps, no en ficarem 15 ara mateix per fer-ho ràpid, i també amb joves adults, és a dir, joves que ja no estan institucionalitzats com a tal, però que reben aquest acompanyament, aquest suport per part de la Fundació a través de pisos i a través de doncs, els professionals que treballem allà. Una mica d'aquest seria el resum de les funcions de la Fundació. Això també és prou, eh? Espero que no m'agradi.
Bueno, soc la Raluca, soc criminòloga, vinc en representació del Servei de Mujeres Comunes Alternativa gestionat per INTRES, en la companya Francesc, que és una de les persones que acompanyen en la supervisió de temes que gestionem. Us explico molt breument en què consisteix la nostra llei, que és una mica complex. ¿Vale? Parteix de que el jutjat imposa una pena per delictes lleus o menys greus, que són els que gestionem, no? I en aquest cas nosaltres ens encarreguem d'acompanyar les persones que han estat condemnades per aquests delictes en l'execució de la pena que tenen imposada. La més coneguda són els treballs en benefici de la comunitat i després també el que portem són obligacions. És a dir, una persona que al mínim si li imposen una pena de presó, el jutjat valora per diferents circumstàncies com que no tingui antecedents penals o un pronòstic favorable de no reincidència, que no entri a presó sempre i quan compleixi amb unes condicions, que pot ser un tractament de deshabitació o un curs formatiu relacionat amb el delicte per evitar aquesta reincidència. Vale? Bueno, moltes gràcies i presentar-se.
Bueno, bon dia a totes i a tots. Com ha dit molt bé la Raluca, jo he estat condemnat, he passat 9 mesos a presó, d'una condemna de 6 anys i 8 mesos, no? I ara tinc una condicional i no puc entendre. Estem aquí, després en parlarem. No? Jo també soc, la paraula és, que també no m'agrada mai, però 30 d'una forma tanda, la de final s'ha dit, no, no sé més, ja som els mateixos, ja som els mateixos, ja som els mateixos, ja. I jo m'ho considero com a primera habilitat. La rehabilitació, per mi, és de tota la vida, no? I 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 de tota la vida, també una vida, no? Que s'ha dit, rehabilitació.
L'entitat ATAR porta la direcció d'àrea de l'entitat aquí a Girona. No sé si coneixeu l'entitat, és una entitat que treballa amb persones amb problemes d'addicció i salut mental des de tots els nivells d'intervenció, tant pot estar la reducció de l'any, sobre tot el barri de Girona i Sant de la Pobla, que tenim companys d'altres entitats. També tenim diversos centres residencials, amb comunitat per mitjà, comunitat terapèutica, processos de reinserció, centres de dia, programes ambulatoris, atenció als joves, una mica que doncs,
hola a todos, me llamo Hamza, vivo con mis amigos del proyecto de presentación de 360. Voy a hablar un poco, si puedo, porque no hablo tan bien, por la experiencia que tengo aquí en España y la visión de la estigma, las miradas de la gente cuando me eran.
Gràcies a totes les persones. Com veieu, el que hem intentat en aquesta taula és poder portar diferents tipus de testimonis amb diferents vivències que ara mateix estan en moments vitals i professionals diferents. Hi ha persones professionals de les entitats socials, hi ha persones que acompanyen, persones acompanyades per les entitats socials, i hi ha també una persona que està estudiant a la universitat, diguéssim que estan mirant, estan treballant dins de l'aula com d'enfocar la transformació social i com d'escoltar i acollir diferents mirades. Vinga, doncs som-hi. Si us sembla, jo us volia llançar a la taula una primera pregunta i en aquest sentit, que se senti còmode i amb ganes de contestar per mi, que és, des de la vostra experiència, si creieu que tothom, en general, en algun moment experimenta un determinat estigma.
sí. Tothom d'alguna o altra manera acaba rebent algun tipus d'estigma. El tema és com aquest estigma o quina influència té aquest estigma dins de la societat. És a dir, hi ha estigmes que potser no tenen el poder sobre un mateix com per després reivindicar els drets per generar l'exclusió, i hi ha altres estigmes que sí que tenen aquest poder, no? Que són excloents i per tant generen una gran dificultat en el desenvolupament d'aquells individus que pateixen aquest estigma. Com a idea principal, no? Sí, tothom pateix estigmes. I després està el tema això de la interseccionalitat, que ja s'ha parlat molt anteriorment en les ponències i ara tot, suposo que podem parlar una altra vegada, que és com se van sumant aquests diferents estigmes i com diferenciem com influeixen en cada un d'aquests individus el fet que se'ls té més d'un estigma i quin pes té aquest. La resposta en general, sí. Tothom ha patit algun tipus de... No totes les pines són les mateixes. Seria una mica res.
És que hem d'anar fent una mica i que hi ha una gran diversitat d'estimes i que es produeixen en àmbits i en circumstàncies molt diferents. D'acord. Una altra pregunta que us volia fer era tant com a persona professional com el dia a dia, les persones que esteu a la taula, quan us heu adonat que us miraven diferent o quan heu vist que algú que vosaltres acompanyeu el miren diferent? Si podeu com compartir en quins moments noteu aquests estigmes i aquesta discriminació. O pisos que tenen ubicats en edificis que viuen famílies, no? Doncs que truquen i et diuen que l'escola fa pudor perquè aquí tens uns usuaris que es queden allà. Per a aquestes persones usuàries, és un punt, van notes, van no? I de pudor perquè la persona que té problemes d'addicció amb la família estructurada que viu a segon. Doncs la pudor de l'escola és la nostra, no? I hem de dir que és un tipus per escrit que les persones que tenen fan pudor.
Una otra vez. Quiero hablar de antes aquí, me pasa siempre, cuando entro al mercado de la tienda, ¿sí? Siempre me salen atrás la seguridad de las puertas, la gente que trabaja ahí, y yo no sé qué tiene mirada que creen que voy a entrar para robar, no sé, pero no tengo ninguna idea. Cuando entro y me encuentro la gente que me cierran atrás, a veces hago tonterías. Como quiero robar o así. Porque yo veo que la gente me cierra, entonces quiero hacer otro trabajo para hacer atrás. La última vez, el sábado pasado, estuve en la Mercadona de Sal, estuve con el carro así, compré cosas, y cuando salgo para pagar, la seguridad me dice, para, tengo que registrarte. Y yo digo, ¿qué pasa? Me tengo mi compra aquí en el carro. Y me ha dicho, no, tienes que hacer algo en tu bolsillo. Yo digo, sí, claro, tienes razón para registrarme, pero no aquí en frente de la gente de eso. Y cuando entramos a una habitación allí, con cámaras y con todo, registrarme todo, me ha dejado con el cafecillo, me quita toda la ropa y los zapatos y todo. Y no encuentro nada. Yo digo en ese momento, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién tiene razón? Yo digo, perdona, porque esta palabra, los moros roban, soy cuando te he visto y creo que tú eres de ellos, y si eso, yo digo, no somos iguales. Hay tipo de gente, hay gente que vienen aquí, no sé, no tienen trabajo, no tienen nada, algo para comer, por eso tienen que robar algo para comerlo. Pero yo, alhamdulillah, tengo mi trabajo, busco mi vida, tengo mi dinero y puedo comprar lo que quiero. Y no hace falta para robar o para hacer problemas. No estoy aquí para hacer problemas. Eso. Gracias.
A mí me gustaría decir también que normalmente tendim a dir que els altres acostumen a estigmatitzar, però és també dins de l'àmbit social, no? Que són les primeres persones que estigmatitzem la població o aquells col·lectius al que nosaltres treballem. Ja sigui també residències amb persones grans, la mateixa universitat que estigmatitza les persones amb discapacitat, múltiples discapacitats, sigui intel·lectual, sigui física, aclarar que al final són els agents socials qui són els majors vulneradors de dret i dir que al final primer de tot hauríem de canviar també nosaltres la nostra visió.
Jo només volia afegir que, per exemple, el dret a tenir una feina digna i estable és un dret que en principi totes les persones han de tenir, i específicament amb la població d'ètnia gitana. Nosaltres dinamitzem un projecte que fa acompanyament laboral i ocupacional, i sí que moltes vegades només pel fet de viure a Font de la Pólvora o a alguna zona de Girona Est, moltes persones estan totalment excloses, encara que hagin passat una entrevista bé, encara que tinguin habilitats socials i laborals per poder afrontar aquella feina. I nosaltres en primera persona ens hem trobat a gent que només ha d'evitar dir el codi postal o ha d'evitar dir on viu, i en aquest cas l'Amanda volia explicar un testimoni en primera persona sobre aquest tema.
Bueno, os explico así un poco por encima, pero sí que es verdad que ya por el hecho de ser gitana, poder pasar dos entrevistas y hacerlo bien, contestar a lo que me preguntaban, responder y tener la capacidad para poder entrar, y a la tercera entrevista cogerme y decirme, ya por ser gitana y por ser donde vive, ya no te cogemos. Y eso a mí me tiró, no en un sitio, sino en muchos sitios, me tiró para atrás.
jo vull fer una reflexió que sé que surt més endavant, però bueno, que tenia relació amb el treball, no? Parlar de la llei d'estrangeria, que la llei actual el que diu és que si tu arribes aquí al territori espanyol has d'estar 2 anys de padró, la dificultat que comporta, no? Podes empadronar si no tens xarxa, si no tens idioma, si no tens ningú conegut, no? Tens que passar 2 anys de padró per poder després, amb una oferta de feina, que durant 3 anys, ara quan t'he tallat a 2, però bueno, tu tens que poder sobreviure 2 anys de padró per després poder optar a una regularització. Després aquest tràmit tarda uns 7 mesos més, te'n vas quasi 3 anys, no? Fins ara 4, i llavors un dels requisits per poder optar a aquesta regularització no era pel que dèiem del dret a treballar i tal, no? que directament no té aquest dret garantit. No? I un dels requisits per a poder optar a aquesta regularització és no haver tingut cap delicte, no? O sigui, no haver comès cap manera de robo, cap cosa, no? Com vols que una persona sobrevisqui 2 anys sense poder treballar, no? Algú falla, no, aquí?
Sí, per totes les aportacions, una mica estirant el fil d'algunes de les situacions que ens plantejàveu, totes, per dir-ho d'alguna manera, no són noves, però no deixen de ser copiadores quan les exposem. Però estirant el fil d'això, i el que ha sortit en alguna de les paraules, us volia també preguntar sobre les estratègies d'afrontació. Quan detecteu, o com a persones professionals, o cadascú, que es produeix aquesta situació d'estigma, quines estratègies, si en teniu o no, poseu en joc per poder fer vivent aquesta situació o perquè, com comentaves tu, Amanda, trobar-te en una situació així no et faci tan mal com per replegar-te i diguéssim, tenir la sensació de que vas cap enrere. Us volia preguntar al voltant d'aquestes estratègies d'afrontació, les persones que acompanyo professionalment, quines poseu en joc, i les persones que viviu situacions d'aquest tipus, les que Mercadona, jo crec que clarament és una estratègia d'afrontació, i segur que en tenim moltes en el dia a dia, sense exposició de compartir.
Mai no, estiguis molt bé, estiguis a baix o estiguis a dalt, perquè jo he estat allà a presó i gent que complia 6 mesos de condemna per un permís d'educat, unes multes de tràfic, no, vull dir, no et pots dir mai que no. I allò em va anar molt bé. El meu abogat i cosa em va dir que no parlis, jo des del primer moment vaig ser conscient del que havia fet, no? I vaig dir, pues, que no faltin, he de pagar-ho, i ja dic que no són excuses, no? I aquesta va ser la meva estratègia. Després que tinc la Raluca, que moltes vegades m'ha dit, jo em veia en cor de parlar amb les dues persones, que eren dues senyores, no? No eren molt conegudes, però no estan. I no som a temps de dues, eh? Però jo li vaig dir a ella, jo sí que estic preparat, aquestes dues persones estan preparades a veure una càrrega, no? Jo no he passat malament, perquè per això, doncs, ja havia fet la mèdia, perquè estava l'any i ja estava un mes. No? I això que treballava a la cuina i guanyava 400 euros, vull dir, doncs hi ha gent que sí que se n'obria. No? Jo vaig molt al cas i no deixaré d'anar-hi mentre es pugui, perquè, primer perquè tinc una condicional i tinc que anar-hi, no? Tinc que fer la prova de... el predicte, vull dir jo. I tinc que anar-hi. I el pas ja he fet especial, no? Perquè vaig estar en un centre, a l'entrevista, i allà veus la realitat de la vida, com tu hi has estat, que jo com a gent feia portar una manera, porto 27 mesos en tot un fill. Però quan em van fer aquesta sombra d'una persona amb 21 anys, que era alcohòlica, en fi, una abstinència, ja tindus compte de la realitat de la vida, no? I el que jo dic, hi ha gent intel·ligent, no? Hi ha gent francesa, tal, que em diuen, i si tu penses la porta als problemes, la solució és que no es queden a fora. No? Si li has d'afrontar la vida, la meva vida era una vida de mentida, no? Que tu te la creus, al final te la creus. El que passa és que jo tenia molta memòria, i les mentides no sabia com gestionar-les. No? Però totes les que han passat per aquí han sigut mentides, han mantingut la família, i sobre la pregunta que vaig no parlar perquè ja parlen amb els companys, jo no he percebut mai una estima sense quan jo vaig sortir de presidi, sí que em vaig donar compte que la meva senyora sí que havia rebut. No? Sense ser culpable, havia rebut. No? Això és el que dol. No? Això són coses que la societat no? Dolen. No? I ara dono gràcies a Déu, no? Perquè tu és una tonteria, no? Perquè no era creient, ara que ja com valgo, no? No tenim experiència, i la Bíblia m'ajuda bastant, no? No és que m'atregui de cap lloc, però són creències que tu vas agafant i que vas agafant i estiguin el teu camí. No? I bueno, no vull estendre amb més perquè estic tot el que no? Però jo tinc cor de parar, tu no pots arrencar, però tu ja era allò, no? Però vinga.
Jo que treballo en col·lectius de joves migrats, les estratègies que els dono amb ells o que procuro donar-los amb ells és, primer de tot, un treball molt gran de conscienciació del seu propi estigma, és a dir, que siguin molt conscients de quin estigma pesa sobre ells, que no és culpa seva, primer de tot, el que aquest estigma, sinó que és un estigma social, però existeix. Per tant, si existeix, és important que el tinguin present perquè aquest es materialitzarà en el seu dia a dia. I ells s'han de poder, entre cometes, per salvaguardar-se, anticipar aquest estigma que rebran. I a l'anticipar-se, tindran també l'oportunitat de donar una resposta posterior que trenqui aquest estigma. No? Si, per exemple, els nois amb els que jo treballo els hi pesa l'estigma que són migrats i que pel fet de ser joves i pel fet de ser migrats tenen tendències violentes, en el moment en què les institucions estatals o les forces de l'estat, per exemple, posem seguretat, aquí com li passava al company, seguretat privada, actua per sobre seu justificant-se amb l'estigma, ells puguin donar una resposta no violenta que trencarà, de fet, aquesta valoració, aquest prejudici que tenen anticipadament cap a ells. Com va fer aquí el nostre habitatge. Com deia Samsa, que de fet és doncs, una bona estratègia. No? El primer, això, conscienciació del col·lectiu, de l'estigma que els hi pensa, i després, com respondrien a aquest estigma per trencar-lo aprofitant la benentesa de que me'l tiraran igualment. No? Pues aquesta és l'estratègia que jo els hi venga amb ells.
Bueno, nosaltres des de la nostra feina ens trobem que les persones que arriben generalment tenen molt d'estigma, no? Perquè parlem de delicte. Però també està bé diferenciar entre l'estigma que existeix, no? L'institucional, que dèiem estructural, i el que dèiem de l'autoestigma, no? El que interioritza. Una altra persona que volia invitar avui, per exemple, tenia l'autoestigma molt, molt marcada. Llavors ell mateix s'anava dient, no? Pues, no m'agrada perquè soc un maltractador, tothom em mira així, no puc sortir de casa, però això ningú li deia, perquè a més ningú sabia que tenia aquesta causa, però era un discurs que ell es repetia constantment. No? Llavors donar-los com aquest espai
espai d'escolta sense judici i que puguin també reflexionar sobre el que diuen, no? Per exemple, també creure i validar el que sí que existeix, no? Perquè un altre noi, per exemple, deia és que el fiscal no em vol posar a treballs comunitaris perquè tinc molts antecedents i perquè sóc marroquí i perquè em vol fotre, no? Jo que no, aquest no pot ser el motiu, no sé què, i parlo amb el funcionari i diu, el fiscal diu que no li vol posar treballs perquè es foti. Jo, vaja, perquè sí que és veritat que té un historial d'antecedents molt llarg, no? Però estava complint els treballs comunitaris. Per tant, a vegades també validar el que sí que és real, però també el que no és real, perquè la idea és que tothom em mira malament pel carrer, si dic alguna cosa, perquè soc marroquí, no sé què, i just estava parlant amb ell per telèfon i li diu a un noi, com arribo a l'estació de bus, no sé què, i aquell noi li diu, ui, estàs molt lluny, vols que et porti, t'apropo un moment? Li dic, mira, si algú realment et mires malament, com és que aquesta persona s'ofereix a portar-te fins a l'estació? Per tant, només poses el focus en el que et dona la raó, no, d'aquest autoestima. Llavors, aquests espais de reflexió des dels professionals que hi treballem, jo crec que ajuda molt.
Ens queden molts poquets minuts, em quedaran moltes preguntes al tinter per fer-vos, però aviam si en podem fer les últimes. Una era molt vinculat a algunes coses que ja sortien de en quines situacions o en quins moments les persones que patiu estigma us heu sentit escoltades i heu dit hòstia, això m'ajuda, o com a persones professionals heu o vist situacions en què heu detectat que algú es podia sentir ben acompanyat i si ho podeu compartir. També com per fer el revers de la moneda de quines situacions, quines coses podem com activar en el dia a dia per poder també com anar superant aquest estigma que ens acompanya.
Va una miqueta, penso. Al final, després de la meva experiència professional, de conèixer moltes persones, no?, que es trobaven en situació de sensellarisme i que les conèixer la realitat, penso que no tenim que veure l'estigma. No? O sigui, al final, dius, quan coneixes a cada persona, no?, a mi ja em costa molt generalitzar perquè al final cada persona és diferent. No? I al final jo penso que això ens ajuda, veure més enllà de l'estigma, no creure allò que es diu, no? O no donar per fet, perquè moltes vegades també si tu projectes el que esperes d'aquesta persona acaba reproduint el mateix, no? Ostres, no, tu tens que optar a feines, no?, de l'obra, no? No sé, em sembla que té una carrera de filologia, no? Però, no sé, per què tenim que mirar-lo amb ell i dir no, tu estaràs destinat a treballar, no? O sigui, al final, per trencar l'estigma és conèixer la persona, no? I llavors veus que ja no encaixa, no? I ja, ostres, se m'ha desdibuixat tot.
Jo dic també que una manera de desestigmatitzar la població és espais com, jo parlo des del meu àmbit, que és l'estudiantil, espais donar que altres persones puguin arribar a la universitat per mitjans que poder elles soles doncs no haguessin aconseguit, ja sigui per l'estigmatització de la població conforme a la seva discapacitat o la seva situació com a persones que són, pues ja ajuda a desestigmatitzar. Sí que cal dir que l'objectiu és molt llunyà i encara falta pues poder arribar a que, per exemple, a la universitat de manera pues normalitzada, però sí que són espais que pues ajuden a començar aquesta desestigmatització.
Sí, vinga. I tant que sí.
També tot el tema de l'estigma, nosaltres considerem que està molt bé, o sigui que d'alguna manera s'ha d'evitar també el paternalisme i deixar de victimitzar i de treballar com a, o sigui, amb les persones que acompanyem com a possibles víctimes o víctimes, i al final d'alguna manera poder trobar persones referent positives o que les persones a les que acompanyem puguin ser agents de canvi i de transformació, que no és només
com tenir aquesta mirada paternalista, sinó de poder arribar a algun punt de transformació social.
De fet, l'última pregunta que us volia fer, i és una mica autocentrada en les entitats socials, és què haurien de tenir en compte les entitats socials a l'hora, diguéssim, d'acompanyar les persones per no caure en aquest paternalisme, en aquesta revictimització, que crec que hem de ser conscients que és algo que fa. I amb aquesta pregunta tancarem.
No, jo crec que sí, que hi ha tendència al paternalisme, sovint a la revictimització. Llavors, jo penso que hem de situar la persona usuària, la persona que nosaltres atenem, en el centre del seu procés i no perdre de vista que la persona té capacitat i poder de decisió. Tinc un problema de salut mental, consumeixi cocaïna o el problema psicològic que sigui. Perquè sovint, no, agafes aquesta postura de professional, jo sé que tu et convé, no? O el teu bé és això, no? Llavors dius, val, sí, estadísticament les persones amb aquesta patologia necessiten X, però tal com deia el company, tots són persones i al final hi ha una cosa que és què vol la persona, no? Que, no què creus tu com a professional que li convé, sinó què vol ell, què està disposat i quines renúncies està disposades a fer. Per tant, jo penso que hem de centrar tots els tractaments tant de rehabilitació com de reinserció, la persona s'ha de posar a l'eix central del seu propi tractament i no perdre de vista que té capacitat de decisió. Perquè si no, sí que tendim, no, a infantilitzar i el fons que estem fent és unir conseqüències negatives per la pròpia persona. I volia afegir el que comentava la meva companya abans de l'autoestigma. Amb la població de drogues ens trobem bastant aquesta característica, sí, perquè no, a vegades els problemes de nostre per dependència i substàncies no són vistos com una malaltia, sinó que és percebut com si la persona consumeix drogues és perquè vol, no? Per tant, llavors l'estigma és major. I aquest autoestigma, moltes de les persones que tenem, no, en els processos de rehabilitació, presenten, doncs, autoestima baixa i quan tu els hi presentes, no? Per exemple, dius, va, anem a buscar com et reinsertaràs, no, en aquesta societat, i ells diuen, com vols que em reinserti, no? Si sóc un yonqui. O sigui, hi ha aquest autoestigma, no? A mi em veuen com un yonqui, em veuen com una persona que està tirada al carrer, em veuen, jo no tinc possibilitats de poder tenir una feina normalitzada, un habitatge, una parella. Per tant, aquest autoestigma és algo que nosaltres treballem moltíssim, perquè si no comencem a trencar i a treballar aquest autoestigma, no tampoc la transformació social.
Jo també vull dir que a l'àmbit social, no, tendim, com ha dit, a ser herois, no? A ser jo t'ajudo a tu, jo tot el rato, jo t'ajudo, jo t'aconseguiré, jo et faré fer, i bueno, jo crec que hauria de ser com a l'inversa, tu ho faràs, en tant, tu mateix, tu mateixa ho aconseguiràs, jo t'acompanyaré en el procés, i bueno, això ho aclararà.
Hola, quiero decir una cosa última para mí. Por ejemplo, a mí me ayudan tanto Ido y Laura y Guillem y Víctor y la jefe de tantas cosas como para salir del sentimiento mal. Hay cosas que antes tengo un pensamiento mal, yo también tengo estigma, porque la gente te dan este estigma automático. Y tengo que decir muchísimas gracias a esta gente, porque me cambia la idea que tengo antes, porque he llegado a veces a una idea que digo, ya está, no voy a quedar en España, porque me siento muy, muy mal. Yo nunca de mi vida siento depresión o eso, pero cuando vengo aquí en España me siento de cómo estoy en cárcel, porque cuando salgo a la calle las miradas de la gente, a mí no me gusta cuando me miran así. Todos somos personas, cada uno tiene su vida, cada uno, nadie nace mal, pero el tiempo te deja ser mal o mala persona. Gracias a esta gente porque me cambian estas ideas y ahora estoy muy bien. Gracias por esta que hacemos aquí, y todos los compañeros, y todo. Y muchas gracias.
Doncs amb això arribem al final. Agrair-vos moltíssim a totes les persones per la generositat i la valentia de posar-vos aquí davant a parlar de coses tan complexes com el que hem parlat. Les jornades d'acció social a Girona sempre han volgut ser un espai de trobada entre les entitats socials, entre les persones que tenem, entre el món acadèmic, entre els agents, diguéssim, que estan al territori, i crec que una taula tan plena com aquesta, tan rica i tan diversa, és un exemple d'això. O sigui que moltíssimes gràcies a totes.
Jo no sé si algú, després d'escoltar totes les experiències, tots els relats, i abans de que puguin abandonar rascant una mica minuts de la cloenda, si algú té alguna pregunta o alguna reflexió que vulgui compartir, breu, molt breu, però... Sí, clar.
Sí, per ser una miqueta provocatiu també, per jugar una miqueta. Pensant en la gent que no és del sector, diguem, del sector social, si veu una taula com aquesta, en general, amb educadors i educadores, psicòlogues, blanques, europees, i usuaris i usuàries, en general, i tant, creieu que ajuda a reforçar un estigma o un salvador blanc? Un rol, no reproduïm aquestes dinàmiques de xerrades que hem fet abans de les dues ponències, que també tenim una cultura que ens impacta, no? I reproduïm dinàmiques de racisme que molts anys ens hem recollit, i el racisme dels meus companys és increïble. Llavors, una miqueta la crítica que es pot fer a la figura de educadora, creieu que s'està posant sobre la taula? És suficient el que està fent?
No m'atreveixo a dir una cosa que és, o sigui, clarament a les entitats socials, a la societat en general, les entitats socials no estem exemptes d'això. O sigui, ens falta molt per parlar d'inclusió real. O sigui, la diversitat a dins de les entitats socials és molt, molt, molt petita, i és evident que és un repte grandiós. O sigui, i que ens queden molts deures per fer. O sigui, això és així. També és veritat, diguéssim, ara anem, que en els darrers temps s'han intentat fer passos, hi han hagut diagnòstics a dins de les entitats socials de la inclusió o no de la diversitat, s'estan fent processos de reflexió interna i d'acompanyament als equips professionals de les entitats per veure com poden fer una aposta real per incloure realment la diversitat a dins de les entitats i trencar des d'aquí. I és veritat també que aquest camí no és un camí senzill i fàcil, i que dins dels equips professionals això a vegades és complicat d'acompanyar, però o sigui, que clarament nosaltres reproduïm això mateix, és que això és així. Bé, opinió personal, Mariona Cotellí-Bolè, no institucional.
Només afegir una petita cosa al que diu ella, que jo crec que ha estat molt ben explicat i ha quedat claríssim, i tu també, evidentment, coincideixo molt amb aquest discurs, i és una realitat, no? Només ens hem de veure. Però amb ànim de posar-li un punt d'esperança a tot això i no, intentar que no sigui tan catastrofista, no? M'agradaria dir que també hem de posar una mica part nostra a nivell individual. Nosaltres som els que ara estem treballant en aquest tercer sector, som nosaltres els que estem intervenint sobre aquests col·lectius,
doncs, feina nostra és aconseguir que s'empoderin perquè siguin ells mateixos que treballin pels seus propis col·lectius. Ara nosaltres tenim aquest accent, ara estem perpetuant això, però treballem pel contrari, ho tenim a la nostra mà, perquè som els que estem treballant aquí. No? Per tant, si està a les nostres mans, que cadascú de manera individual faci una miqueta l'examen de dir què puc fer jo perquè aquest poder, entre cometes, es traspassi al col·lectiu. Punt.
Jo, per acabar, per la meva experiència, vull dir que aquí hi ha una psicòloga, no? No, només que a mi m'han proposat unes quantes vegades, no, com a pacient, quasi mig rehabilitat, no? Vaig fer la funció de sondejar amb una persona durant 4 mesos, va ser molt dur, i m'han proposat amb nois joves i he dit que no. No, perquè primer no soc professional, tinc una experiència i estic jugant amb una vida. Perquè aquesta persona t'escoltarà, si t'escolta, i farà cas. I si t'equivoques, ja t'ho dic, s'ajuda amb la seva vida. Per això demano que els professionals, com psicòlegs, psiquiatres, educadors, no? Que siguin professionals. Perquè jo estic d'acord que teniu mitja hora, una hora amb un, però com d'aquest surt al consulta d'allò, entre un altre, i tu quan te vas a casa ja no penses en això. No? Però la mitja hora o l'hora que estigueu amb aquesta gent, amb aquestes persones, no? Que sigui professional, que l'escolti, el deixi parlar. No? Jo hi havia una persona que va traslligar de color, que era negre, i em va fer riure, no? Em va fer dir, perquè li dic, home, no sé el nom, tu de color, i em va dir, no, els de color sou vosaltres. Hòstia, sí. I per què tu és blanc? I a vegades quan tens febre quedes groc. I quan tens color quedes vermell. No? I després quan tens por quedes blanc. Vull dir, podria tenir raó, no? Vull dir que depèn de la persona com s'ho agafi, no? I ja s'acaba. Jo ja acabo, si no m'arrotllo molt. Jo després de casa dic que parlo amb la meva dona, no? I dic, merci.
No sé si tenim temps, vaig ràpid, eh? Jo, sumant-me, si em passaré una part del que tu dius, i a part, afegiria també que penso que el món social, o sigui, la pobresa, la desinfecció, i tal, com és un negoci, i es mouen molts diners, penso que també treballem moltes vegades perquè l'administració, perquè les lleis no acaben de donar resposta, no? El dret a l'habitatge, el dret a una feina digna, el dret a, bueno, tenir papers i poder viure com qualsevol altra persona, no estan garantits. Per tant, posem el diversos del tercer sector, posem els serveis socials per fer aquest parxe, perquè és un parxe perquè el sistema funcioni, però no acaba d'arreglar el problema, no? Però estem nosaltres, no? Com a salvadors d'algú, no? I penso que també com a entitats, com a treballadores, hem de ser conscients d'això i també fer una lluita perquè les lleis canvien, els drets s'obtinguin i així nosaltres potser, no, buscant-nos una altra feina, seria el millor que podria passar. No? Gràcies.
Doncs ara sí, moltes gràcies a tots i totes per les vostres intervencions. Jo vaig a buscar en Sergi Pasqual, que és la persona qui ens farà la cloenda.
Doncs molt ràpid, perquè ja n'hem passat de temps. Tres cosetes, una operativa. Aquí hi ha uns codis QR, que és per avaluar la satisfacció com ho veus la situació d'aquesta. Això és important perquè ens dona pistes a nosaltres per generar la següent jornada de l'any que ve, perquè la intenció és que n'hi hagi més. En relació a la jornada, l'any passat quan va acabar vam quedar molt contents, no? molta gent, molt menys d'aquest any, però hi ha una sensació agradolça, ja, estem a la universitat, estem a la facultat, estem, i si no m'equivoco no hi havia cap alumne, ni un. No? Era divendres, que és mal dia, ja sabem històricament que havia estat divendres, però, ja veig, però sí que era important, doncs, aquesta mirada, perquè a banda de la facultat que és, no? Parlem de coses que són universals, no? I coses que potser no, o potser sí que treballaràs, no ho saps. Quan estàs estudiant no ho saps. I molts ens ha passat que quan estàvem estudiant per aquest sector ni el coneixíem no sé què, i després el descobreixes. Ja, no és tan diferent de les coses que tenies estudiant. Doncs aquesta mirada, integrar-la, era molt important per nosaltres i sobretot abans del pica-pica, estava això superple, després ja sabem que la cosa baixa, però que ha sigut un èxit incorporar i també que estigui a la taula i puguin dir la seva i tot opinió és interessant i tot coneixement aporta. Això per una banda. Per l'altra, el tema de l'estigma, no? Podríem estar una setmana parlant d'estigmes. Jo, quan m'estava escoltant, pensava la reflexió aquesta de les entitats, no? Quantes vegades us han preguntat de què treballes, tu dius d'això. I te diuen, ah, això us donen diners públics per treballar amb aquests. I això què feu? Però clar, ja sabem com són les fundacions, no? I tot plegat. És per aquest motiu que les federacions còmiques, i ara dic ja la Mariana que tinc a davant, i la Paula, no? Són importants. Per què? Primer, perquè ens ajuntem les entitats, que tenim moltíssimes entitats d'aquestes federacions, serveix d'una banda per sensibilitzar, per entendre que això no és una despesa, que és una inversió. Sí, et donen diners per invertir en persones perquè desenvolupin un procés i siguin, aportin molt més, des de que deixem estar allà o siguem la que t'hi feixi allà sota. Per una altra banda, dignificar les condicions de les persones que treballen en aquest sector, els convenis, les això. I per una tercera cosa que parlàvem a Pilar, que és allò del no èxit. El no èxit és molt interessant. Les entitats a vegades ens veiem obligades a treballar amb l'èxit, perquè l'administració t'exigeix. Diu, te dono uns diners perquè jo tinc la cambra d'inserció laboral, no? Perquè facis tantes insercions. I si no, no pateixis, ja no tornes els diners, una part d'aquestes, no? És molt pervers. Doncs potser també és interessant que l'administració, o qui sigui, entengui que hi ha un no èxit que és tan important o més que l'èxit que tu tens. O sigui, l'entesa de l'èxit. Acompanyar les persones per apropar-les, per anar avançant, jo considero tan èxit com una inserció de 3 dies, amb una, ja m'entenem, un contracte temporal i que me computi un número. Potser més interessant, tota aquella persona que estava ultracronificada, que no hi havia pensat, o parlo de treballar, perquè no ho tenia més o en segons quins temes, és com ells se plantejar. Diu, això és interessant. Ah, anem junts, però ja dic, no podem ser els salvadors mai de la vida. Hem d'acompanyar la persona i la persona és qui guia el seu procés. I ho pot dir bé o no, la meva tot està d'arrentó. Però aquest procés per mi és l'èxit real. I l'altre és l'èxit quan et permet no tornar. Per tancar ja, perquè és passant d'hora. Moltes gràcies a tots i totes, gràcies a la universitat, a ECAS, a tothom. Si haguéssim polítics com allò a l'excel·lentíssim tal, doncs igual, que no domino. Moltes gràcies i espero que ens veiem l'any que ve.